Benvinguts a l'Internauta.
El programa d'avui, Vicent Partal, conversa amb Noemí Fuster, fundadora d'Àfrica Stop Malària, una micro-ONG que des del 2008 treballa per la prevenció de la malària en poblats de Gàmbia i Senegal. Per la seva banda, Joan Jofre ens introduirà en el món de la intel·ligència artificial, explicant-nos quins són els principals assistents virtuals del mercat i quines utilitats tenen.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
El debat sobre els nous formats de comunicació, sobre la nova manera de fer televisió o vídeo, ja no se sap com s'ha de dir aquesta paraula, té en YouTube un dels seus punts focals, ja hem parlat algunes vegades així a l'Internauta, d'aquest fenomen que són els youtubers, la gent que fa servir YouTube per a crear canals, per a crear llocs on s'expressen idees, projectes, notícies, informació de diversa classe. Avui en tenim una, de youtuber, amb la qual volem parlar del fenomen de YouTube, però també de moltes altres coses, perquè és una persona que té moltes coses de les que parlar, no específicament relacionades només amb el blog que fa. Ella és la Noemí Fuster, els youtubers la coneixen pel Bon Dia Món, si aneu a YouTube, Bon Dia Món, poseu Bon Dia Món, apareix el seu canal. També podeu buscar-la a blog.bondiamón.com. Benvinguda, Noemí.
Moltíssimes gràcies.
Ara t'hauria de dir Bon Dia, Noemí, en comptes, sí, en comptes de Bon Dia Món.
Bon dia, Vicent.
Tu fa ja temps que estàs fent un videoblog, s'hauria de dir això? Com
sí.
Un videoblog, que és aquest de Bon Dia Món, molt relacionat amb el món de la solidaritat, de la mirada crítica sobre el món, etcètera, etcètera. Com fas això? Com t'ho planteges? Quina regularitat té? Com t'ho prepares? A qui busques?
Bueno, la idea inicial, tinc que confessar que era fer un blog escrit on jo tranquil·lament des de casa en pijama, si ho volia, poguera escriure pues, sobre temes socials on la gent poguera col·laborar si volien fer-ho. Però un amic me comenta, Noemí, avui en dia la gent li costa molt llegir. Si vols arribar a un poc més lluny, tens que fer un vídeo, tens que fer un canal de YouTube. I entonces va ser aquest moment en què me vaig plantejar, el meu objectiu realment és arribar a la gent. Si tu tens un missatge molt bo, però no arribes a ningú, crec que no l'estàs aconseguint. Entonces me plantejé plantar-me davant d'una càmera i bueno, així anava.
Però tu no tenies experiència en això?
Gens.
Tu eres biòloga, el teu món no és eixe, diguem.
El meu món són els microscopis, i passi de microscopis a càmeres.
El micròfon, el microscopi i micròfon,
exacte.
Tot és micro.
Sí, sí, i entonces sí que en un primer moment te ho planteges, no? Perquè jo vinc d'un món acadèmic i te planteges, bueno, a nivell de marca personal, per exemple, com dia Roc Massaguer, no? En un Internauta que m'agrada molt, a nivell de marca personal passes d'un món acadèmic a estar damunt del llit dient bon dia món, no? Però pensi, mira, si el que me té que frenar és la vergonya o el que diran, pues m'és igual. O sigui, és YouTube, pot tindre la fama que tinga, però a lo millor també se li pot donar una altra eixida, una altra funció a aquest canal.
Després parlarem dels temes que tractes, que jo crec que és molt important i que és al final la justificació de per què estàs fent el que fas, no? Però deixa'm incidir en aquest punt. Tu eres una persona que treballa en el món d'això, dels microscopis, la universitat, etc. I de repente hi ha un dia que dius ara he de fer comunicació, no? Qui t'ensenya o com vas a buscar les coses mínimes, no? Com es planta la càmera, com es posa el micro, ho parles amb algú, busques, n'hi ha canals de YouTube explicant com es fa de youtubers, com arribes a dir, n'hi ha aquest amic que te diu, no, això d'escriure no, fes vídeo, però tu et llances i dius, va, faig el vídeo, i com pegues el pas, a través de qui, com, què?
Sí, totalment autodidacta, totalment. Però bueno, jo crec que quan t'agrada una cosa, quan tens curiositat per una cosa, trobes les maneres de fer-ho. En aquest cas sí que és de veres que en YouTube tens tutorials de tot.
N'hi ha un tutorial de com ser youtuber, sí?
N'hi ha molts tutorials de com ser youtuber, com tens que ficar la llum, la càmera, com editar... I també, bueno, persones. Al final acabes coneixent persones que es dediquen o la mateixa gent que veu els primers vídeos pues ja te poden dir no t'enrotlles tant, fes-ho més curtets, vocalitza, no? A mi això m'ha passat, no? El tema de l'àudio és molt important i a lo millor una persona que l'únic que coneix dels vídeos és haver fet d'audiència i no haver estat a l'altra banda de la càmera, pues a lo millor els àudios pues és algo en lo que no penses, no? I realment per a que arribi el missatge no només és la imatge, sinó també l'àudio. Tot això, pues, anar aprenent assaig i error, totalment.
És una proposta molt científica. Sí. Això esteu acostumats. Escolta, i què et va sorprendre al principi? Perquè clar, jo m'imagino que tu penges el primer vídeo com dient, a veure què passa, no? I què passa?
Bueno, els primers, la veritat que van funcionar molt bé, també tinc que dir que jo crec que va ser la família i les amigues i els amics que n'hi ha al voltant, no? Però vaig començar, jo treballo sobretot, bueno, estic molt en Instagram, per exemple, és un canal en el que me trobo molt a gust i tinc bastants seguidors. I ahí sí que vaig trobar bastant de feedback de, escolta, això del YouTube, pues, no te va tan mal, m'agrada molt el teu gat, val a dir que té més èxit el meu gat que jo. I vaig començar a rebre aquest tipus de missatges que, bueno, vull dir que no m'animaren a continuar fent vídeos. Mm.
Tu ho fas en funció d'unes temàtiques determinades, és a dir, tu parles sobretot de la situació del tercer món, solidaritat, tots aquest tipus de temes. És un bon canal el YouTube per parlar d'aquests temes? O és massa frívol o no es poden explicar temes tan curt com per explicar situacions tan complexes? Com te planteges un tema, per exemple, entre els últims vídeos que has fet, no? N'hi ha aquesta entrevista amb el Miquel Fuster, que és un personatge molt conegut, un sense sostre, però que és un gran dibuixant, que era un dibuixant d'editorials molt famoses, amb la Fundació Arrels ha treballat molt, no? I tu li fas explicar coses, ho vas fer esta guia del regal solidari, etcètera, etcètera. Com ho planifiques? Què dius? Ara farem això. Com ho faré? Què és el més complicat a l'hora de posar-te?
Bueno, jo crec que el més complicat, en part, jo crec que és la fama que té YouTube, que ara mateix està més enfocat pues, a canals de maquillatge, a videojocs, coses així. Entonces, plantejar temes socials no és senzill. El que passa que també jo crec que tinc una visió entusiasta de tot, en el que sempre se pot fer alguna cosa, sempre se pot veure la part positiva de tot, i entonces, d'aquesta manera, jo crec que és més senzill enfocar-ho. No? Pots tindre un Miquel Fuster davant de la càmera, sempre i quan pues, veges la part positiva de dir, bueno, este senyor ha eixit d'on ha eixit, que té que ser dels pitjors inferns que pugues viure ací en Barcelona, i a més tu, si vols col·laborar, pots ajudar-lo, pots tindre el seu còmic, o pots anar a Arrels i ajudar, no? Entonces, jo crec que això és una manera, una altra visió, no?, de tractar els temes socials que a lo millor sí que se pot encaixar en YouTube, sense que tinga que ser frívol, però tampoc que tinga que ser un telediari, perquè no crec que sigui el format que YouTube admetisca.
Si et sembla bé, vegem un moment, per exemple, l'arrencada dels regals.
I molt bon any 2017. Moltíssimes gràcies per aquest 2016 que m'heu fet passar. He rebut un munt de mails felicitant-me les festes i també dient-me que no són unes dates que siguin les vostres.
Este és una miqueta especial perquè recomanava regals de Nadal, de Reis, no? Regals solidaris, llibres, coses que tenien molt d'interès, però crida l'atenció això que deies al principi, tant a part del gat, això que està a la teva dreta o esquerra, jo ja no sé, quan estic en la tele no sé on tinc la dreta i l'esquerra, perquè la càmera em torna boig, però a part de la presència ben visible del gat, el to, no? El to és molt important, la manera que dius les coses, has de... comporta el McLuhan, em deia jo que el mitjà és el missatge, doncs el mitjà YouTube comporta també una manera d'expressar-se, no?
Sí, totalment. Jo crec que quan t'expresses en YouTube, que a més tens molt poc temps, tot i que els meus primers vídeos n'hi ha alguns que duren una eternitat i això tinc que demanar perdó als espectadors, però sí que és de veres que tens poc temps i tens que ficar molta energia. Però també és algo que a mi no me costa gens. Vull dir que parle de...
Diuen que has de ser molt natural al YouTube.
Sí, jo crec que tens que mostrar-te com eres, que és el que te diferencia un poc, pues, al millor de la televisió, no? Canal, bueno, jo estic gravant en el meu cuarto i la gent està veient el gat o el que tinc, les fotos que tinc, el que tinc penjat, no? Se trata de transmetre naturalitat i jo crec que de transmetre aquesta energia, no? I si estàs fent propostes de regalos que se poden fer per a reixos que alhora t'ajuden a canviar el món, jo crec que això és algo molt bonic i que aquesta energia ja hi sola. Mm.
Tu fa molt de temps que estàs involucrada, per exemple, amb Stop Malària, etcètera, etcètera. Què és el que voldries que la gent a través teu descobrira?
A mi m'agradaria que vegeren que les coses se poden canviar, que el món se pot canviar i que se pot fer d'una manera senzilla. Perquè a vegades, quan ens fixem en totes les coses que no ens agraden, en tots els problemes o en totes les males notícies, jo crec que ens saturem realment, no? Entonces te quedes com parat de dir, és que no sé per on començar. Almenys la idea de Bon Dia Món, inclús d'Àfrica Stop Malària, és dir, bueno, no vos atabarem, saps? Comencem per algo xicotet i aportem el nostre granet d'arena, no? En lo que vulguis, en lo que siga. No sé, jo per exemple fa 20 anys que sóc vegetariana, no me costa res, però en canvi pues, sí que vaig a treballar en la moto, perquè això en el meu ritme de vida pues, sí que me suposaria un temps que ara mateix pues, no puc perdre. Entonces, lo que vinc a dir és cada un que col·labore en lo que vulga, que faci lo que vulga, però que faci algo, per poquet que siga. I la idea d'esto malaria també és això, tothom és benvingut a col·laborar en una causa que a lo millor no acaba d'entendre, que és la malària, però és igual, saben que estan ajudant a persones a sobreviure, o sigui, que estan salvant vides en un granet d'arena, no? Que ells aporten de la manera que vulguin. Mm.
Això, si voleu saber-ne més, www.stopmalaria.org. Mm. Si algú vol col·laborar en Stop Malària a través de la web, o com ho fa, què demaneu a la gent? Que...
Bueno, poden ficar-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web i les maneres de col·laboració, com dic, són múltiples. Àfrica Stop Malària, bueno, la vaig fundar l'any 2008 precisament perquè volia viatjar a Àfrica i no trobava cap ONG que poguera col·laborar. Jo ja tenia un bitllet barat comprat i vaig dir, bueno, n'hi ha malària, pues, vull col·laborar. Entonces, totes les ONGs pues, demanaven o tindre algun màster en cooperació o fer alguna ruta solidària i vaig dir, com pot ser que jo vull alçar-me del sofà, fer alguna cosa i trobi tants impediments? I llavors vam dir, no, anem a fundar Àfrica Stop Malària en la idea de que tothom pugui col·laborar. Uh-huh. I avui en dia venen voluntaris des de 20 anys fins a 65 anys de professions diferents, entenguen o no.
Què feu quan esteu allà?
Nosaltres col·loquem mosquiteres a les cases per a prevenir la malària, per a prevenir la picada del mosquit. Entonces les col·loquem uno a uno, fem cens de la població, fem cuentacuentos, fem de tot. Tothom pot ficar una mosquitera. Tothom, te dediques a lo que te dediques i tingues l'edat que tingues. I una mosquitera salva una vida. Entonces jo crec que és el millor exemple, no? de que realment pots canviar este món, si te ho proposes.
A vegades aquestes coses impressionen, no? És a dir, vivim en un món, el primer món, tan passat de rosca, diguem-ho així, que no caiguem en un detall com aquest, no? Que una simple mosquitera li pot salvar la vida a algú, no? I a vegades ens plantegem davant d'operacions com això, acabar amb la malària, diguem, idees molt grans, com si fossin uns projectes immensos, i no sabem trobar aquest punt senzill, no? Que és el que tu dius.
Sí, és una simple mosquitera o és el fet de, bueno, pues, de fer un pou, que ja no només tindran aigua potable, sinó que a més podran cultivar en temporada seca, o és el fet de viatjar a aquests països, no? I conèixer-los i deixar-se també allà els diners o coses així. Vull dir, tot pot ajudar.
Tu, en el teu cas, a més, siguent biòloga, m'imagino que combines també anava a dir la passió, però no és la paraula adequada, eh? Vull dir, Clar, una cosa com la malària, per exemple, reclama una intervenció científica que algun dia arribarà o que ja està arribant o que n'hi ha notícies esperançadores cada quan, amb una acció que pot ser molt simple com aquesta, no? Però realment estem parlant d'una de les malalties que té més impacte sobre la població mundial avui en dia.
Sí, sí. La malària ha moldejat el que és la història de la humanitat. O sigui, des que l'home és home, que existeix la malària. Però bueno, això no vol dir que...
Que tinga que existir sempre.
Que tinga que existir sempre, ni molt menys. Cada vegada sabem més sobre ella. És complex, perquè és complex, perquè és un paràsit, i ara quan tinguem la vacuna serà la primera vacuna per a un paràsit que n'hi hagi, però se pot fer, voluntat.
N'hi ha gent, estic pensant la banda contrària, per exemple la Fundació Bill i Melinda Gates ha invertit molt contra la malària, no? Que planteja que Àfrica realment no podrà avançar mentre no acabi amb la malària, no? Els últims 20 anys n'hi ha hagut moltes notícies positives sobre l'Àfrica. N'hi ha més democràcia que existia mai, de fet no n'havia existit mai, per tant, ara són molts els països africans que ja tenen dos cicles d'eleccions democràtiques seguits, l'economia en segons quines àrees d'Àfrica està pegant un progrés molt gran, etcètera, etcètera, però n'hi ha gent que diu que mentre no es cura la malària això no funcionarà.
Sí, és un peix que se mossega la cua, no? Si una persona està malalta de malària, un xiquet, per exemple, el xiquet no anirà a l'escola, no anirà al col·legi, un adult no anirà a treballar. Si tu no vas a treballar, cada vegada eres més pobre, i si eres pobre no pots pagar la medicació de la malària, no? Entonces és un cicle que se té que trencar per alguna banda, no? Entonces, erradicar una malaltia que se pot prevenir i se pot curar, perquè no ho oblidem, això és el més important, se pot prevenir i se pot curar. Entonces no pot ser que estigui matant 500.000 persones cada any.
De què depèn això? De que no... És només que no n'hi ha prou ajuda exterior o s'han de canviar coses també en les societats africanes?
També se tenen que canviar coses en les societats africanes. N'hi ha una part que sí que és cultural, no? El fet de que si tu tens que escollir entre comprar una mosquitera o comprar un sac d'arròs, quan tu tens comprovat que si els xiquets no mengen, se moriran, però en canvi el tema de la malària a vegades encara és un poc de
loteria.
Alà, o sigui, el que vull alà fer en els xiquets, no? Entonces, per això cal incidir en educació. Jo crec que la clau, no només en Àfrica, sinó a tot arreu, és l'educació, no? Entendre per què estan passant les coses. N'hi ha moltes coses que ja tenen explicació, bueno, pues, que la tinguem per tots, no? Fer accessible aquesta educació.
I tu que ja has estat sovint a l'Àfrica treballant en aquestes coses, què és el que t'impressiona més d'Àfrica? Què és el que et sobta més? Què és el que t'aporta més, si es pot dir així?
Sí, sí, tant. La felicitat que tenen. Jo des que viatge allí, que el meu llindar de felicitat està més baix. Entonces, enseguida l'assolix, no? Jo crec que per això soc tan entusiasta, perquè realment aprens a valorar el que és important. Sona molt tòpic, però és així. O sigui, tu pots ser dilluns i pots tindre 1.000 reunions, però al final dius, jo estic bé, la meva família està bé, això és important, doncs vaig eixir al carrer amb una sonrisa, perquè és que realment tinc molta sort, no?
N'hi ha una part en tot això que és la decisió o la voluntat, que l'expresses de formes diferents, d'intervindre en la societat, no? És a dir, tu fa 20 no sé quants anys, dius, vas fundar l'associació, ara fas de youtuber, n'hi ha una constància d'intervenció social. No? A què et mou això? Què és el que et desperta aquesta necessitat?
Bueno,
perquè tu podies ser una científica tancada en un laboratori.
Sí, però no tindria massa sentit. És el que parlàvem antes, no? De què serveix tindre un missatge si no arriba a la gent? I en el moment que te dones compte de que les coses se poden canviar, i és que se poden canviar, perquè ho he vist en Àfrica, és tot malària, cada vegada que anem a Àfrica, ho he vist en Bon Dia Món, quan m'arriben missatges de gent dient, pues des que he vist el vídeo que compra iogurts de la Fageda, o l'altre dia vaig veure un senyor dormint al carrer i venia a parlar amb ell i li doni la direcció d'arrels. Bueno, pues les coses se poden canviar, perquè ens hem de quedar en el sofà, no? Només tenim una vida i com diuen els concursos, hem venit a jugar, no? Pues escolta, siguem un poc més proactius.
Abans, quan parlàvem, m'ha impressionat aquest relat que has fet de dir jo soc vegetariana de fa molts anys, però faig servir la moto, ho has dit com si fos un pecat fer servir la moto, ja sé tant és el que volies dir, però m'ha fet gràcia. Perquè m'ha semblat que, on sigui, digueres, hem d'assumir les nostres contradiccions, no? És a dir, nosaltres no vivim en un món perfecte, intentem fer el que podem, però no cal... O sigui, com molt poc, diguem, amb molt poca voluntat de martiri, per dir-ho d'alguna forma, no? A vegades te trobes gent que, des d'una bona voluntat fantàstica, però acaba provocant una sensació de que ho fem tot mal i que tot és un desastre i que t'entra com un complexe de culpa tan gran que t'acaba paralitzant, no? No és el que tu busques, no és aquesta paràlisi la que tu busques.
Exacte, jo crec que la clau és aquesta, és trobar de quina manera pots fer alguna cosa però que siga viable en el teu estil de vida, perquè és que si no està condenat al fracàs. Jo avui podria eixir d'ací i dir, pues a més de vegetariana agarraré el transport públic i o aniré caminant i a més, pues jo què sé, apagaré la llum 2 hores antes de casa, però és que no serà viable. És que arribarà un moment pues, que me tinga que quedar treballant per la nit o que tinga pressa i necessiti agarrar la moto o... I entonces això no se podrà mantenir en el temps, entonces no té cap sentit. Tenen que ser coses que tu puguis incorporar a la teua vida perquè d'aquesta manera les podràs fer durant molt de temps.
Però intuïs, de la manera que tu parles, que valores molt la llibertat, no? És a dir, que les puguis incloure des d'un principi de molta llibertat individual, no?
Exacte.
O sigui, de no tindre remordiments. Tu no tens remordiment de dur la moto. Saps que si no la dugueres seria fantàstic, però no tens remordiment perquè no tens més remei, no? Aquest element de compartir la solidaritat i la responsabilitat amb la llibertat individual.
Exacte, jo crec que se té que veure d'aquesta manera, no? Cada un és com és i cada un té afinitats per algunes coses. En Àfrica Stop Malària, per exemple, sempre que fem un viatge visitem altres ONGs, visitem de nutrició, d'educació, de sanitat, no? De manera, vale, estos voluntaris han fet este viatge amb nosaltres, però a lo millor coneixen també altres ONGs o altres maneres de treballar que a la pròxima pues, s'apunten a elles, no? No passa res, la qüestió és fer alguna cosa, és igual el que sigui.
Tu comparteixes aquesta imatge de que Àfrica està en un punt que podria eixir de la crisi o que no està en un pou com el que estava fa 20 anys? N'hi ha esperances en Àfrica? De què notes canvis? Notes,
Jo en els últims viatges que he fet també he tingut la sort de conèixer molta gent activista i sí que és la sensació que tinc, almenys la gent que està pujant, la joventut, en Gàmbia, que és el que més conec, o Senegal, sí que se veuen ganes de canvi, inclús a canvis culturals, no? Algunes coses que ja estan molt, molt arrelades, que se les
que
estan plantejant.
Són les més difícils de tots.
Jo crec que per primera vegada se les plantegen i les estan començant a canviar.
I sempre quan es parla de solidaritat, de suport, sempre apareix el famós tema de si això és una suplència de lo que en realitat haurien de fer els estats. Des d'aquesta filosofia tan pràctica que tens tu de ser vegetariana però anar en moto, diguem, com veus este debat? És evident que, per exemple, l'estat espanyol no ha arribat mai ni de lluny al 0,7%, que seria el mínim que hauria de dedicar a la cooperació, ni les nostres generalitats han arribat mai, ni ningú de per ací ha arribat mai. El treball solidari personal d'associacions com la vostra, etcètera, és un substitutiu de la feina de l'Estat? No ho és? Hauríem de pressionar més en això? O són coses completament diferents i cada un ha de fer el que fa i ja està?
No, jo crec que cal ser coherent, tant a nivell d'individu, de dir, bueno, pues, què puc fer jo? Com després a l'hora d'exigir a l'Estat, no? A l'hora de votar, bueno, pues votem bé, no? I també tinguem clar que, perquè moltes vegades ens excusem, no? Perquè és que això depèn dels que manen. Bueno, tinguem clar que nosaltres som més i som més listos, saps? Vull dir que si n'hi ha voluntat, jo crec que a nivell individual sí que podem anar fent xicotetes coses que poden anar canviant-ho tot. I sobretot pues, crear xarxes, crear ponts, això també crec que és molt important.
A l'hora de fer els teus vídeos de YouTube, per exemple, et planteges temes que millor no tocar, per exemple, polítics? O fas el que te naix i no penses en les conseqüències?
No soc molt de pensar en les conseqüències, però temes polítics no n'he tractat cap perquè...
Polítics en el sentit que deia abans, per exemple, de cooperació internacional, de responsabilitat d'Europa, hi ha coses brutals, no? Com tot el que està passant al Mediterrani, que que els europeus, ara estos dies hem vist aquestes fotos terribles de, o vídeos de, dels refugiats a les illes gregues colgats de neu, no? Vull dir, hi ha coses que són polítiques però no són de partit polític, per dir-ho així, em referia a aquest tipus de coses.
Sí, se poden tractar aquests temes i, bueno, i crec que s'han de tractar, però sempre enfocats a la manera de què pot fer la persona. A nivell de crítica, poca crítica puc fer jo a través d'un canal de YouTube, almenys avui en dia. A mi el que m'interessa és que la persona que està mirant sàpiga què pot fer, pues, o pels refugiats o per parar també la immigració que ens està arribant ara en pasteres. Això és el que a mi realment m'interessa. Tot l'altre, bueno, pues, hi ha altra gent que s'hi dedica, no? Però jo vull que l'espectador de Bon Dia Món sàpiga què pot fer en aquest mateix moment, si aquesta notícia realment creu que és injusta, què pot fer ell? Això és el que vull que li arribi.
Amb diversos youtubers que hem parlat així a l'internauta sempre ens expliquen que el feedback és tremendo, no? És a dir, tremendo en el sentit positiu i negatiu, és a dir, és molt encoratjador rebre missatges, rebre comentaris, rebre tal, però a la vegada és una creu, perquè has de contestar, no pots descuidar-los, o sí que es pot descuidar, o com ho fas tu això?
És faena, sí. Arriba un moment que quan ja veus que comença a ocupar una part important del teu temps diari, te ho planteges, no? Dius, bueno, què estic fent? No? Perquè és una realitat virtual, això, estic dedicant temps a una cosa que si se'n va la llum tot desapareix, o no. Jo crec que se tracta de donar-li la volta a la truita, no? I dir, bueno, no oblidem que darrere d'un like o d'un magrà, no? N'hi ha una persona, no? Entonces, a mi no sé, en el meu cas, m'aprofite d'això i he quedat amb molts dels meus seguidors per fer un cafè i hem estat parlant. Vull dir que jo no ho veig un problema, sí que li dediqué molt de temps, però a cap i a la fi són persones, no? Que és el que importa. Mm.
Això tu te saps imaginar on porta aquest model de youtubers? És a dir, això cap on pot derivar, cap on pot anar a parar?
El YouTube en general, o...?
El youtuber, diria jo, més que el YouTube, no? El YouTube ja és la gran tele. Mm. Això, o sigui, ja n'hi ha tota una generació de gent que ja no mira la tele, entra al YouTube i va seleccionant el YouTube. El YouTube és molt llest, aquella primera pàgina que fa, que quan has vist 100 vídeos ja te posa el 101, que segur que t'interessarà, i saben fer molt bé la seva feina, això.
No? Sí, sí.
No es pot... No és discutible, no? Ara mateix, no? Però és tota aquesta generació que ha emergit de youtubers, de gent que trenca la comunicació, que trenca la idea de la televisió tradicional, que tot això pot prefigurar un model de comunicació diferent? Quina frontera té? Cap a on porta?
Jo crec que, bueno, la característica de YouTube és aquesta frescura, no? Aquesta espontaneïtat. Però a mi m'agradaria pensar que tard o pront té que madurar un poc, no? Fer un YouTube un poc més madur i que se pugui utilitzar, pues, això, no només per tutorials de maquillatge, sinó que servisca també, pues, de crítica social o com este altre tipus d'alternatives, tipus Bon Dia Món. O sigui, m'agradaria pensar que tot això encara...
Però això ho esteu creant vosaltres. N'hi ha bastant més gent com tu que està... N'hi ha les de maquillatge i n'hi ha els de futbol, que és l'altra plaga, els que ensenyen a regatejar i a xutar els penaltis, que és la plaga de l'altre costat, però n'hi ha... Últimament, jo diria que l'últim any i mig, està emergint tota una quantitat de gent que tracta aquests temes socials molt gran al YouTube.
Sí,
tu en tens de preferits, per cert?
Bueno, no tinc massa temps, però sí que segueix que alguns youtubers, de tots els extrems, vull dir, ne veig de maquillatge per veure què estan fent, i també de temes més socials, però jo crec que tenim més feina a fer els que volem enfocar el YouTube d'una manera més pedagògica, no? Perquè no és a el que estàvem acostumbrats a estar ara. Però jo crec que la tendència és positiva. Mm-hmm.
Nosaltres, normalment, quan acabem esta xerrada a l'internauta, tenim una tradició estúpida, que és demanar a la gent com es veu ella mateixa i com veu el seu camp d'experiència de 6-5 anys. Què t'imagines tu que estaràs fent d'ací a 5 anys? I si es pot preguntar, com t'imagines que estarà Àfrica d'ací a 5 anys? A lo millor és més fàcil, i si és alguna pregunta.
D'ací a 5 anys, mare de Déu. Bueno, a mi m'agradaria, si continuara en YouTube, m'agradaria endur-me YouTube a tot arreu. O sigui, endur-me YouTube a Lesbos, endur-me YouTube a Àfrica, endur-me-lo on fora, no? Realment, una de les meves obsessions, sobretot arran d'Àfrica Stop Malària, és que la gent veja lo que n'hi ha allí, no? Lo que n'hi ha en Gàmbia d'ací. També que el vídeo, bueno, una imatge, no? Val més que mil paraules. Els vídeos ajuden molt, no? Entonces, poder-me endur vídeos a aquests països, no? Crear també aquests ponts, no? Tant dur vídeos a aquests llocs com gravar-los i després dur-los ací perquè la gent veja aquesta realitat, no? Aquest tipus de vídeos més interactius m'agradaria
molt. Això cada vegada estem més a prop, perquè ara precisament a Àfrica estan havent moltes experiències de connexió, de facilitar la connexió a internet, que segurament poden catapultar. La gent no ho sap, però, per exemple, un dels països més connectats del món és Nigèria, que és ben curiós. Tenen l'avantatge de que en molts casos no han passat pel telèfon de fil, pel telèfon enganxat a terra, sinó que han votat directament al mòbil. YouTube mateix està desenvolupant projectes per poder veure YouTube fora de connexió. És a dir, realment hi ha molta gent treballant en aquest terreny.
I jo ho veig molt positiu. Vull dir, la tecnologia, l'avanç que està tenint la tecnologia, jo crec que si no té aquest tipus de servei no té cap sentit, no? Poder comunicar, el poder connectar arreu del món també jo crec que ens farà molt més tolerants, no? Veure que altres realitats existeixen. Jo sempre recomano a tothom que pugui viatjar. Viatjar ens farà molt més tolerants, però bueno, si no pots, pues que sigui almenys YouTube perquè connecti aquestes realitats, està molt bé.
I tu personalment, d'ací 5 anys, on te veus?
Bueno, espero seguir aixina de curiosa per seguir investigant, ja no només en els laboratoris de tot arreu del món, sinó també en el món de les tecnologies, que la veritat que m'apassiona per això, no? Pel fet de connectar i de poder ensenyar realitat sense cap tipus de filtre. O sigui, espero continuar ahí, ja veurem.
Molt bé. Noemí Fuster, la trobareu, els que estigueu interessats en més coses d'aquesta conversa, al YouTube, a Bon Dia Món, a blog bondiamont.com, i ara no estic segur si he dit bé l'adreça, és africastopmalaria.org o estopmalaria, sé que és. africastopmalaria.org. Això són els punts a partir dels quals podreu seguir l'actualitat i tot el que ens explica la Noemí, que avui ha tingut a bé de compartir aquesta estona si a Vilaweb amb nosaltres. Noemí, gràcies per la feina que fas i gràcies per haver volgut compartir aquesta estona.
Moltes gràcies, Vicent, per aquesta oportunitat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda.
Bona i fresca tarda.
Bona i fresca tarda, eh? Aquesta onada de fred ens està fent patir una mica. Tot bé. I que no està sent tant com dèiem, però bueno.
Sí, només es congelen tots.
Escolta, vens patrocinat avui, eh?
Avui vinc patrocinat, sí.
Vens patrocinat perquè et porten el portàtil, l'iPhone, i ara parlarem del Siri, no? Avui parlarem del Siri.
En general parlarem d'assistents virtuals, però com que l'únic que existeix que en aquests moments d'una forma decent entén algun idioma dels que parlem habitualment és el Siri. I l'idioma, avui per exigències del guió, em tocarà parlar una mica en castellà.
D'acord.
I l'idioma és el castellà perquè els altres tres encara estan una mica, però farem una mica d'història dels assistents virtuals.
Val.
I després veurem què podem fer amb ell.
Posa'ns una mica en context. Què és un assistent virtual?
Un assistent virtual és un programa d'intel·ligència artificial,
sí,
que entén el que tu li dius i executa les teves ordres. A vegades bé, a vegades no tan bé.
Però això representa que d'aquí uns anys estarà molt perfeccionat.
Això representa que serà la manera normal que nosaltres interactuarem amb els nostres dispositius.
D'acord.
És a dir, de moment encara estem interactuant molt amb el teclat.
Amb el teclat.
Però jo crec que no passarà a Anglaterra o als Estats Units, que parlen l'anglès, ho tenen ja molt clar, que interactuaran o dictaran cartes o
correus, missatges.
Correus. És a dir, jo tinc la teoria que en 4 o 5 anys com a màxim això de l'escriptura se va acabar.
Això s'acabarà, no?
Sí, ens quedarà l'escriptura per gust, per plaer, però no haurem d'anar, no tindrem el problema d'un teclat físic o virtual per entrar informació al nostre ordinador.
Perfecte. Fem una mica de repàs del que són tots aquests assistents virtuals i acabarem desembocant amb el Siri, eh? Però
hi ha quatre importants. D'assistents genèrics, perquè després hi ha altres assistents que són centrats en algun negoci. Per exemple, n'hi ha alguns que són assistents per operacions financeres.
D'acord.
Que no són una màquina o un dispositiu al qui tu parlis, sinó que són assistents que apliquen a intel·ligència artificial a operacions financeres.
D'acord.
Bueno, això ha passat més d'una vegada que s'han equivocat i hi ha hagut un petit daltabaix a la borsa.
Sí, no?
Sí, però parlarem dels que són genèrics, dels que ens podem trobar en el dia a dia.
A
n'hi ha quatre.
D'acord.
Que són les quatre companyies que es reparteixen el pastís. La d'Apple, la de Microsoft, la de Google i la d'Amazon.
Aquestes quatre.
Aquestes quatre es reparteixen el pastís. I ells són els que, en aquests moments, són els que estan manant en el mercat i dubto que amb la potència que tenen que surti cap que els hi pugui fer una mica d'ombra.
Facebook no en desenvoluparà cap? Perquè segurament entre aquests quatre gegants, potser la peça que falta, no? L'altre gegant seria Facebook, no?
Sí, però mira, el que està fent, per exemple, Amazon, és posar-lo molt a disposició de tothom qui vulgui enganxar-se al carro. Així com Apple va fer des del començament, l'ha tancat molt, perquè només ells puguin fer i desfer, Amazon ha fet justament el contrari.
Recordem que el d'Apple es diu Siri i el d'Amazon
es diu Alexa.
Alexa. Siri i Alexa.
Siri, que porta des del 2011 funcionant, o sigui, que porten un temps important i ja s'han anat practicant, tenen bastants idiomes amb els quals s'entén, resideixen tots els iPhones i iPads. I recentment, des de fa uns mesos, quan va sortir l'última versió del Sierra en els Macs, va sortir també el Siri en els Macs, però no només allà, també hi ha Siri en l'Apple TV, hi ha Siri en l'Apple Car, que hi ha un kit d'Apple per cotxes.
Per cotxes. Apple Watch segurament també en té, o no?
En l'Apple Watch, perquè de fet no necessites que el teu ordinador sigui molt potent. El Siri i tots els altres, l'únic que fan és que t'agafen la veu i l'envien on sigui.
En un servidor que
normalment
tenen?
Normalment, en un gran servidor que cada un d'ells té, interpreta les ordres i et torna la informació o et fa les accions que tu li hagis dit.
D'acord.
A més, els d'Apple també existeixen, a part de l'Apple TV, hi ha una cosa que li diuen a l'Apple Home System, o HomeKit, que és tot un grapat d'accessoris que tu pots posar a casa teva per encendre els llums, pujar les persianes, tancar la porta i totes aquestes coses.
Perfecte, és a dir, tenir totes les ordres de casa teva...
Però després et pot passar, com li va passar amb un, que va canviar el pany de casa, va posar un pany d'aquells automatitzats, que tu vas i dius, Siri, obre'm la porta de casa...
I el Siri no l'obria.
I el Siri ho va obrir, però va venir el veí i li va dir, Siri, obre'm la porta de casa... I també li va obrir la porta.
Obria la porta a tothom, eh?
Obria la porta a tothom que li deia Siri, obre'm la porta.
Això és un problema, eh?
Això sí, després has d'anar-ho acotant i has de tenir en compte que segons quines ordres no les pot dir tothom.
Perfecte. Escolta, posem-nos una mica sobre el terreny i farem alguna prova, no? Has dit?
Farem alguna prova.
Et podrem sentir parlant en castellà.
Sí, els d'Alexa, els de Siri, és molt curiós perquè es diu Siri. Apple va comprar una companyia i que eren els que desenvolupaven el Siri, i no li va voler canviar el nom, li va deixar el nom que ja tenia, o sigui que el nom no ve d'Apple, sinó ve de la companyia que Apple va comprar per tenir aquest tractament d'intel·ligència artificial. I els de la companyia explicaven un dia que van posar-li Siri perquè van trobar que era un domini a internet que era molt barat i s'entenien tots els idiomes. I llavors això els costava 4 duros i que per 4 duros li van posar Siri.
Així de fàcil.
És tan senzill com això.
Vull dir, no ve de cap referència literària ni mitològica, res, ni res de res.
Es van trobar un nom que els costava molt barat, el domini siri.com, i ja està.
I Apple el va canviar i aquí tenim Siri.
I aquí tenim.
Molt bé.
Els d'Amazon, que és molt més recent, Amazon va sortir el 2015, i Amazon, en lloc d'estar en els dispositius, està bàsicament en el seu moment, va començar amb un altaveu. És un altaveu que tu el deixes al mig d'una habitació.
Al menjador de casa, per exemple.
Al menjador de casa, i tu pots, no cal que t'hi acostis ni li diguis res, ni li donis un cop, sinó que li dius, ei, Alexa, o escolta'm, Alexa, o el que tu li vulguis dir. O sigui, tu li pots demanar quina és l'ordre perquè es desperti, està escoltant tota l'estona, i quan sent aquella ordre concreta, l'Alexa es desperta i et comença a sentir. I fa coses. El seu dispositiu a casa
sí.
es van enfocar molt en fer coses dins de casa teva. Per exemple, una de les coses que tenen molt més desenvolupada que el Siri és posar música.
D'acord.
El Siri, si tu vols escoltar música, et posa música de la que tu tens al teu telèfon, al dispositiu, en l'iTunes i tot això.
En canvi, l'altre no.
Es en canvi, el d'Alexa, a part de la d'Amazon, que Amazon també té el seu sistema de música, es pot connectar a Spotify, per exemple, i posar-te música a Spotify. O, igual que parlàvem abans del Siri, pot pujar i baixar les finestres i... Però, sobretot, una de les coses, clar, cadascú té les seves particularitats del que més saben. El d'Amazon et compra coses a Amazon.
Clar.
És molt útil comprant-te coses a Amazon.
I Siri a iTunes, segurament.
I, sí, però clar, Siri et pot comprar música o una pel·lícula, però l'altre et pot comprar des d'un cotxe o un tombatruites...
Qualsevol cosa.
Qualsevol cosa que estigui a Amazon.
Llavors, també l'altra particularitat que té Alexa, no? Que em sembla que vam comentar l'altre dia, és que Alexa ha obert el seu sistema a tothom que s'hi vulgui afegir.
Ah, exacte. Primer vam començar amb el Echo, que és l'altaveu aquest que es posava,
sí.
i ara han obert el sistema i tothom que vulgui posar Alexa, perquè Alexa és el software que tu interactuaves amb ella amb l'altaveu.
D'acord.
O sigui, si tu poses Alexa amb un Ford, que són dels que ho van anunciar, tots els cotxes Ford aniran amb la filosofia Amazon, per entendre'ns. O a la nevera, o al rentaplats.
Segurament.
A la nevera tu li podràs dir, escolta, com estem de pollastre avui? Diu, no entens. I diràs, bueno, doncs compra, que Amazon em porti un parell de pollastres.
Fes-me la comanda, no?
O pizzas, és igual.
Segurament Siri haurà de fer això, no, tardor? És a dir, obrir
ja
el seu software.
Ja ho comencen, per exemple, han començat amb els d'Uber.
D'acord.
És a dir, Siri ha apostat perquè alguns desenvolupadors molt especials amb els quals han fet tractes facin algunes coses per Siri. Per exemple, tu amb Siri pots demanar un taxi a Uber i amb Amazon també, perquè Amazon ja ho té molt més organitzat. Hi ha una cosa que li diuen skills que s'afegeixen a Alexa i li van afegint activitats que abans no tenia.
Skills que serien com habilitats, eh?
Habilitats per demanar una pizza o per demanar un taxi.
I tot això se li anirà afegint i cada cop serà un sistema...
I cada cop serà més potent, clar. El Siri, els d'Apple han d'anar afegint-li coses i els d'Amazon, els proveïdors, li aniran afegint coses, sense ells fer pràcticament res.
Com és una inversió molt més menor.
Clar, el nom ve de, pels curiosos, Alexa ve de la Biblioteca d'Alexandria.
D'acord.
Perquè els senyors d'Amazon van dir, això serà el que ho sabrà tot.
Una font de coneixement enorme.
Tu li podràs dir, escolta'm, com tenim la lliga aquest any? I et dirà qui és el que va primer, qui és el que va segon i qui és el que va tercer a la lliga aquest any.
Seria la màxima font d'informació. Una font de saviesa.
Com la Biblioteca d'Alexandria, que tu també podies preguntar com anaven les lligues de...
De filòsofs.
De filòsof, per exemple.
I també te les deia. Escolta...
Els de Microsoft tenen Cortana.
Hem parlat de Siri, Alexa, Cortana. Aquest seria el tercer en discòrdia?
Aquest és bé, diria que és el quart, perquè els de Google estan millor.
Val.
Però els de Microsoft, en la potència que tenen, acabaran estant a nivell de tots els altres.
D'acord.
Cortana l'han tret amb el Windows 10, també resideix al Windows Phone, però té una de les limitacions que no acaba de funcionar, perquè el Cortana, tota la informació que treu del cercador Bing, que és el cercador de Microsoft.
Sí.
I el Bing és més limitat que el Google. Llavors ens va una mica justet.
Ja evolucionaran tranquil·lament.
Evolucionaran. I el de Google, que és el que més sap desenvolupar coses, perquè, clar, Google se'n va moltes vegades a buscar informació al cercador de Google. O quan t'ha d'ensenyar com anar a un lloc, t'ensenya el Google Maps.
Google Maps
i et diu, comença a girar a la dreta, després gires a l'esquerra. Tu només li has de dir, vull anar a tal lloc, i ell et fa la ruta i et diu que trigaràs. És molt més habilidós perquè té tot el cercador de Google al darrere o les eines de Google. O quan tu li dius que et posi música, per exemple, se'n va a YouTube a buscar música.
Clar, perquè YouTube és de Google.
Perquè YouTube és de Google. És a dir, cadascú aprofita les potències
i
les habilitats de la seva empresa.
I com que són empreses bastant complertes totes elles...
Però al final tots acabaran fent més o menys el mateix. És a dir, fixa-t'hi que excepte el d'Amazon, tots resideixen amb els dispositius aquests mòbils que portem. Però Amazon ja l'ha posat en el seu tablet. I al revés, Google, per exemple, ja ha tret un altaveu també perquè funcioni el seu, i ara el nom, el seu Google Assistant. Igual. Aquests no s'hi van matar massa.
No, aquests no. Van anar ràpid, aquests.
Sí, van
escolta,
anar molt
de pressa. Té els seus mòbils i suposo que també ho incorporaran.
I també ho incorpora. Sí, no, no. Primer va començar amb els seus mòbils. I ara, està, per no dir que ells no poden estar en el rebador de casa teva o en la sala de casa teva, estan començant a vendre un altaveu molt similar al d'Echo.
Perfecte. Escolta, tots aquests en anglès o castellà?
Excepte el Siri, tots els altres encara en anglès.
I català?
En català trigarem molt.
I en català trigarem, eh?
Trigarem molt.
Perquè què passa? Si tu li fas una consulta en català, et diu que no t'entens, no?
No t'entén.
No t'entén.
Simplement
tant,
no
t'entén. Tal com raja.
Tal com raja.
Molt bé. Què més?
Llavors, per exemple, què podem fer amb el Siri?
Clar, a veure, anem al terreny.
Hola, buenos días.
Perdona. John, no he entendido muy bien lo que has dicho.
Dues coses, t'ha dit John?
Va dir John perquè dit John. Sí, la pronúncia catalana no la, té, no la té massa encertada.
No és d'aquí Sant Pere de Riudevilla, no. Aquesta noia? Tornem-hi.
Tornem-hi. Hola, Siri.
Saludos, John.
Com a mínim,
és
educat.
És educat.
És educat. Necesito coger el paraguas.
Creo que no está lloviendo ahora mismo.
És a dir, ella
i em dona, i a continuació es connecta amb el meu sistema de temps, el que tingui jo marcat en el meu telèfon, i em diu quina és la previsió del temps per la resta del dia.
Vale, i si veu que no, en tot el dia no ha de ploure, et diu que no l'agafis.
Et diu que no cal que l'agafis.
Vale, és a dir, tot això podríem dir que està com una mica a les beceroles, però que cada cop anirà més.
Cada vegada anirà més. Algunes coses falla estrepitosament.
Com què?
Mira, per exemple, una de les proves que vaig fer va ser... Búscame un bitllet...
No t'he entendido bien.
Espera't. Búscame un bitllet d'avión para Londres mañana.
De acuerdo. Aquí tienes App Store.
I a l'App Store l'únic que hi ha són cançons.
Ah, d'acord. És a dir, no et pot comprar un bitllet.
No, en canvi el de Google sí. El de Google et compra directament el bitllet i et diu, aquí tens aquests 4, 5, 10, 20 bitllets... aquestes hores i amb aquests preus, perquè... quin vols?
I com és que el de Siri no t'ho pot fer encara? És una habilitat perquè que no tenen desenvolupada.
Hi ha habilitats que encara no han desenvolupat. Perquè la venda de bitllets, Google la té molt desenvolupada, sí. I els d'Apple en això encara no ho tenen. I llavors t'envia, quan vols comprar alguna cosa, t'envia a l'Apple Store.
Ves a l'Apple Store. Dic,
alguna cosa trobarem, alguna cosa li vendrem amb aquest xicot.
Baixa't l'Atrapalo, baixa't l'Skyscanner i fes sí. El que puguis, no?
Quan ho vaig provar a casa que estava escrivint això, li vaig demanar un bitllet d'avió i em va donar restaurants a Londres. Diu que ja està bé que em doni restaurants, però primer haig d'arribar-hi.
Primer haig d'arribar-hi, no?
Bé, no hi vaig... Algunes coses... bé.
Tot plegat, quina conclusió en treus tu de tot plegat?
Que acabarem així, però que encara li queda.
Encara els hi queda,
encara els hi queda, sí. Encara... Llavors hi ha coses que, per exemple, quan tu li dius busca'm... Per exemple, abans aquest el podem fer. Busca'm un restaurant pakistaní cerca.
Mira lo que he encontrado.
Ha trobat alguna
cosa? I ha trobat alguna cosa aquí a prop perquè sap on tenim el nostre telèfon.
D'acord.
I em dona un restaurant. Però a continuació, si jo estigués, per exemple, a Estats Units, jo li diria, reserva'm una mesa per esta noche.
Mira lo que he encontrado.
I em torna a donar llocs on puc reservar taula, però al final em dirà que no pot reservar-me una taula.
D'acord.
Perquè ells fan servir un sistema que es diu Open Table, que és un reservador de taules a restaurants. És una web que et reserva taules a restaurants, però...
Que no està instal·lada aquí.
Que no està instal·lada a Barcelona. Et pot reservar una taula a la tira de ciutats, però no està a Barcelona.
D'acord. Ja ho veiem que és una cosa que ha d'anar, s'ha d'anar perfeccionant.
Tenen diverses coses a perfeccionar. Un, que t'entenguin millor, sobretot que t'entenguin en català, però després, quan tu li dones una ordre, que ell sàpiga què fer amb aquella ordre i que actuï en conseqüència. És a dir, allò que abans hem dit de la música, pon música de Bruce Springsteen. O sigui...
T'agafarà l'àlbum que tens dins.
M'agafa el que tinc en el meu telèfon i comença a sonar música.
Però si tu no tinguessis Bruce Springsteen...
Per això et diria que lo siento mucho.
Busca la vida.
Busca la vida.
Bueno, Jo la impressió que m'enduc de tot plegat és que, com quan hi havia pantalles tàctils, que al principi les pantalles tàctils eren un desastre i sempre et portaven on no volies. Doncs això jo crec que és el mateix, anirà evolucionant i al final cada cop serà més
fiable.
Però
hi ha coses que les tenen bastant, bastant, bastant encertades. Deixa'm ensenyar-te una altra cosa.
L'última.
Que són coses del dia a dia.
A veure.
Envia un mail a Josep Reixac.
¿Qué pongo como asunto del mensaje de correo?
Si te entes, prueba.
De acuerdo, que escribo en el cuerpo del mensaje de correo.
Ah, está bien eso.
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Y exactamente.
Aquí está el mensaje de correo para José.
Y tú has escrito igual.
Y me has escrito bien. O sea, entén muy bien al que yo le estoy diciendo.
Es decir, eso lo tienen bastante desenvolupat.
No sé qué quieres decir con muy bien a lo que yo estoy bien.
Bé, va. Quan parles en català no acaba d'entendre.
Li donarem un temps.
Cancelar.
De acuerdo, no lo enviaré.
No l'envia. No,
a més, acostuma a fer-te cas.
No, no, i és educada. Això,
és educada.
Això
Siri, dame un beso.
No puedo, pero puedo hablar contigo.
Bueno, mira, vull dir, t'ofereix companyia.
T'ofereix companyia.
Companyia, li pots explicar els teus problemes.
O sigui,
però el
sexe virtual no el tenim encara.
Això no ho té desenvolupat, qui sap. Sí. Escolta, molt
o sigui,
interessant.
Les coses del dia a dia, de la interacció per enviar un mail, per enviar un SMS, per posar-te una nota en el calendari, i dir, posa'm una reunió per demà a les 10 del matí. I te la posa exactament amb la persona, et troba qui és, li envia una notificació, t'ho posa en el seu lloc. Una cosa més d'estar per casa, per exemple, una cosa que ho faig servir bastant.
Què?
Quan estàs a la cuina i tu li dius, posa'm una alarma per d'aquí 5 minuts, quan tens alguna cosa al foc,
sí.
I que dius, que d'aquí 5 minuts l'haig de treure. Això ho fa bastant bé, no, ho fa molt bé, no m'ha deixat tirat mai.
Cuidado, o sigui, que no se t'acabi la bateria.
Per culpa del Siri no he cremat mai res. Per altres culpes sí, però per culpa del Siri no se m'ha cremat mai.
Perfecte. Farem una cosa, d'aquí un any, any i mig
tornarem
a parlar d'aquest tema i a veure com està. I buscarem
no,
les diferències.
No, d'aquí un any i mig tindrem una gran diferència i és que estaran tots els altres, estaran en competició.
Perfecte. Dic,
perquè Google ja ha anunciat que estarien en el mercat en castellà. Cortana també ho han anunciat i han fet demos, però falta que estigui. I el d'Amazon també no crec que triguin molt a sortir.
I esperem que també
perquè
n'hi hagi en català.
Podem fer-ho en xinès, però en xinès tampoc ens queda...
Ho volem fer en català.
Això l'any que ve ho tenim una mica complicat.
Perfecte, Joan. Molt interessant. Continuem la setmana que ve.
Continuem la setmana que ve.
A reveure.
Fins ara.
Fa tan bé el teu vestit.